Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 29 de novembre de 2023. Encapçalant les quatre emissores que fem possible aquest magazín diari que us servim de dilluns a divendres de 9 a 12, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest matí s'ha llevat rúfol, gris. Intentarem posar-hi alegria i color a través de la ràdio, a través d'aquestes quatre emissores, des d'ara i fins les 12, amb aquestes propostes que ara us detallem. D'aquí a uns instants, el color i l'alegria de la dansa, el calaix de dansa amb la Lucía Dieguez, de l'Escola de Dansa Cascavells. Avui parlem d'un clàssic d'aquestes festes de Nadal que es programa arreu, el Trencanous, de Tchaikovsky. I, a més, us aproparem cites i una agenda final. Tot dansant, amb aquest Trencanous, ens plantarem a 9:15, primera de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès al Flaix Informatiu. I així que acabi el flash a les entitats, aquesta secció quinzenal dels dimecres, avui presentem, descobrim, coneixem a fons el grup passebrista del Vendrell, de la mà del seu president i fundador, el Xavier Mercader. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb l'entrevista on avui presentem la campanya Cap Infant Sense Joguina 2023 que impulsa Creu Roja al Penedès. Ens explicaran com col·laborar i com s'organitza la presidenta de Creu Roja a l'Alt Penedès, l'Àngels Mates, i la tècnica Mònica Sanahuja. Pot semblar d'hora, però atenen a moltes famílies més que l'any passat i el dia 15 finalitza la campanya. Per tant, escolteu atentament perquè, si voleu col·laborar, toca fer-ho ara, abans del dia 15. A 10:45, de nou l'actualitat, servida al segon flash, 5 minuts, per saber com va aquest dimecres i continuar. I quan passin 5 minutets de 10:45, saludarem la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví, que avui participen a la tertúlia de la gent gran i els proposem parlar d'educació i de mòbils, de l'accés dels joves als mòbils, si ha de ser més tard del que acostuma a ser ara, si són partidaris dels mòbils a les aules. Com veuen aquest debat? Amb els nostres avis tancarem aquesta segona hora, butlletí de notícies, i a les 11:06 seguim amb la nostra cita setmanal amb l'equip de Vinzeum. Avui pesarem copes i servirem vi perquè l'Enric Santisteban, responsable de la taverna de Vinzeum, ens parlarà dels propers tastos que podeu gaudir al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. I a 11:45, de nou, els micros seran pels companys dels serveis informatius que ens acostaran l'última hora de l'actualitat a les nostres comarques. I acabarem amb l'agenda al detall, és a dir, un parell de propostes de cap de setmana o pels propers dies. D'una banda, el bingo diabòlic, que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda a Moja. El cap de colla dels Diables Mojencs, el Carles Treviño, ens explicarà com anirà. I l'altra proposta són les activitats del proper mes de desembre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, que ens explicarà la seva directora, la Glòria Bricoller. Així sonaran aquestes 3 hores de ràdio d'aquest dimecres 29 de novembre al Penedès en xarxa. Obrim aquest matí de dimecres, Rúfol, a Ràdio Sant Sadurní, amb el calaix de dansa, la nostra cita mensual amb el món de la dansa. Avui, la Lucía Dieguez ens parla de l'icònic ballet Trencanous de Tchaikovsky. Anem, doncs, fins a la capital del Cava. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, la que torna a acompanyar-nos avui de la mà de la dansa és la Lucía Dieguez de Cascavells. Lucía, molt bon dia, com estem?
Doncs molt bon dia, Eli. Doncs aquí presentant el segon calaix de dansa i avui el calaix de dansa el dedicarem, ja que està a tocar el Nadal, a explicar-vos del que segurament haureu sentit parlar, o no, del ballet icònic El Trencanous. Però com a mínim haureu escoltat els espots publicitaris o centres comercials o pel·lícules la seva música. El ballet Trencanous es divideix en dos actes. El primer acte és la vespra de Nadal i un home molt ric, el senyor Stanbaum, dona una gran festa per als seus fills, la Clara i el Fritz. Un dels convidats és el senyor Drosselmeier. Quan arriba, dona regals a Fritz i Clara. Alguns d'ells són autòmates. El senyor Drosselmeier li regala a Clara un trencanous. Llavors, el germà de Clara, el Fritz, jugant, trenca sense voler el trencanous. Però ràpidament el senyor Drosselmeier li arregla. El sopar i la festa continuen i Clara acaba dormint-se amb el trencanous entre els braços. És llavors que la màgia entra en acció. Dins del somni, el senyor Drosselmeier és com un mag. Fa que els ninots agafin vida. Llavors, els soldadets de plom i de més joguines comencen a moure's. De sobte, del terra, surt un exèrcit de ratolins comandats per al seu rei. Els soldats i els ratolins comencen la batalla, però els soldats queden acovardats, deixant sol el trencanous contra tots els ratolins. El senyor Drosselmeier li dona llavors una espelma màgica a Clara i els ratolins fugen amb molta por d'aquella llum tan misteriosa. Quedant sols el rei dels ratons i el trencanous a la batalla final. Òbviament, guanya el trencanous i es transforma en un príncep. I aquí acaba el primer acte. El segon acte, la Clara i el príncep pugen a un vaixell encantat i viatgen al regne dels Carmels. És un bosc supercuqui i està nevant. Aquell vall tan conegut dels floquets de neu. En fi, una segona part amb coreografies molt màgiques i conegudes, tant com la dansa àrab. O la dansa xinesca. O la dansa russa. Incloent la variació de la Fada de Sucre, una de les més icòniques músiques de El Trencanous. Però com tots els somnis, Clara desperta. Ella se sent supercontenta, ja que el somni ha sigut una gran aventura i conservarà per sempre el seu trencanous. Bàsicament, l'argument del ballet és aquest. Hi ha moltes versions i com a professora de ballet a Cascavells en trobo de vegades que el conte que se saben els petits ve d'una pel·lícula de la Barbie. Però aquí us he explicat una mica com és el ballet Trencanous. Ara, però, si em permeteu, rebobinem una mica i mirem d'on ve aquest ballet. A 1816 va ser publicat el conte El Trencanous i el rei dels ratolins, escrit per l'alemany Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, que era un gran amant de la pintura, literatura i de la música. Tant que va adoptar el nom d'Amadeus, rendint homenatge a Wolfgang Amadeus Mozart. És per això que tots els seus llibres apareix sempre com Eta Hoffmann. En fi, Hoffmann va escriure un llibre pels fills d'un amic seu, el Julius Edward Hitz, que en tenia dos fills, la Mary i en Fritz. En el conte de Hoffmann, els protagonistes porten aquests noms. Una de les més clares diferències és que la protagonista en el ballet no es diu Mary, com en el llibre, sinó Clara. Cal dir que Hoffmann va trencar amb la tradició literària en què els que portaven fantasia als contes sempre, fins al moment, venien de personatges o objectes estranys. I ell va fer un abans i un després a la literatura fantàstica, ja que la fantasia neix de la ment dels propis personatges, dels somnis, de les idees. A més, Hoffmann dona una gran importància entre com viuen els més petits aquestes fantasies, fent xocar de ple amb les explicacions que necessitem els adults per a aquests fets. Però permeteu-me que us faci un spoiler del llibre, ja que en el text original explica per què Trencanous i el rei del ratón, de ratons, són enemics, perquè en el ballet no fa cap referència, però aquest rei dels ratons amb set caps té una història interessant darrere. Però bé, bueno, avui ja no parlarem més del conte de Hoffmann, sinó del tradicional ballet de Trencanous que tots coneixem, i el ballet Trencanous està basat en l'adaptació d'aquell llibre d'Alejandro Dumas, que tenia el nom de Conte del Trencanous. En març de 1892 es va estrenar la suite de Tchaikovsky, les famoses músiques que estem escoltant. Tchaikovsky és també, per cert, el que va crear el Llac dels Cignes, la Bella Dorment, entre d'altres ballets. Com a curiositat, Tchaikovsky va viatjar a París i va descobrir un instrument que es diu celesta, que sona com unes campanetes, i el va utilitzar en la variació tan coneguda del Trencanous de la Fada de Sucre que hem sentit abans. El dia 28 de desembre, sí, el dia dels Sants Innocents, del mateix any, de 1892, es va estrenar el ballet El Trencanous al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, que de fet no va tenir una gran acollida aquella estrena. Màrius Petipa i Lev Ivanov van crear les coreografies originals, que ja tenien idea de fer una adaptació del conte d'Alejandro Dumas. Les males llengües diuen que Ivanov va fer les coreografies, ja que Petipa estava malalt en part dels assajos. Però bé, explicat el ballet Trencanous, ara començarà a ocupar una miqueta de lloc a les vostres agendes. Aniversaris. Quins aniversaris tenim a desembre? Doncs el dia 3, és l'aniversari d'Antonio Canales, i el dia 21 és l'aniversari d'Alicia Alonso i Paloma Herrera, dos grans ballarines. A gener són els aniversaris, el dia 8, del Nacho Duato, que va ser director de la Companyia Nacional de Dansa, i de la Blanca Lee, que per cert vaig veure al Liceu una òpera que es deia Dido i Aenas, i ella va crear la coreografia, una coreografia molt trencadora. Qui la va poder veure crec que va ser una gran experiència. I fora de quan són els ballarins, el dia 16 és l'aniversari d'Àngel Jàsser, que com ara començarem l'agenda d'espectacles, ja veureu que l'Àngel té una agenda molt plena. Dit això, a la Sala Apolo van estrenar el dia 22 de novembre i estaran fins al 7 d'abril un musical que es diu Història Interminable. El Tívoli segueix aquest Nadal The Producers, d'Àngel Jàsser i Manu Guix. A la Factoria Cultural de Terrassa, el dia 2 i 3 de desembre, es celebrarà la Nit Europea de la Dansa. A Paral·lel 62, a l'Estudi 54, del 5 de desembre al 28 de gener, està el Petit Príncep d'Àngel Jàsser i Manu Guix, el desè aniversari d'aquest espectacle, que mai he anat a veure i quasi em maten quan ho explico. I aquest any doncs ja m'he comprat les meves entrades i per fi aniré a veure el Petit Príncep. El Poliorama, del 9 de desembre al 28 de gener, L'alegria que passa de Goy de Gom, amb Àngels Bunyadol, doncs jo crec que serà de les últimes oportunitats de veure de Goy de Gom. Aprofiteu, jo ja també tinc les meves entrades. Factoria Cultural de Terrassa, el dia 16 i 17 de desembre, el Trencanous per Part Dansa. Cal Bolet, Vilafranca, 17 de desembre, el Trencanous al Ballet de Barcelona. I atenció, perquè el 17 de desembre, diumenge, el Gran Celler de Codorniu es celebrarà la tercera gala benèfica Joguines a favor de Càritas. Amb un espectacle que dirigeixo amb Cascavells, l'entrada seran 2 euros i una donació d'una o diverses joguines juntament amb aquesta entrada. Que ses majestats els Reis Mags, aquestes joguines que recollirem, faran arribar tots els nens i nenes que per diferents raons no han pogut escriure la seva carta als Reis. Podeu fer ja la reserva de seients a Cascavells de dilluns a dijous o el mateix dia 17 de desembre, doncs al mateix celler, a les 5 de la tarda obrirem per començar la donació de joguines i a les 5 i mitja de la tarda començarà l'espectacle. I esperem una gran resposta per repetir com les dues edicions anteriors, fer somriure a molts nens que són veïns nostres i ho necessiten, de Sant Sadurní, de Gelida, de Sant Quintí, de Sant Pere. Vinga, animeu-vos. Però ara acabarem una miqueta aquesta agenda amb Coliseum del dia 21 i 22 de desembre amb Frozen sobre gel. Heu sentit bé? Frozen sobre gel. Pot ser molt interessant. El Coliseum també el 17 i 20, del 17 al 27 de gener, Humans 2.0 de la companyia Circa, que he vist vídeos i sembla molt trencadora aquesta opció. Al Casal de Vilafranca, el dia 18 de gener, al Llac dels Cignes del Ballet de Kiev i a la Factoria Cultural de Terrassa, el 20 i el 21 de gener, Giselle, amb el Ballet Clàssic Internacional. I per acabar aquesta agenda, a l'Auditori de Sant Cugat, el 20 de gener, al Llac dels Cignes del Ballet de Kiev. I fins aquí ha arribat el segon calaix de dansa. Espero que la informació us faci com a poc omplir els teatres. I, com sempre dic, esgarrapeu una miqueta de temps per vosaltres. Cal moure el cos i la dansa t'acompanya tota la vida. O sigui que animeu-vos i a ballar la vida. Tenim a Zeli a fer una classe de jazz o de Broadway.
Com a mínim ens entren totes aquestes ganes de ballar o d'anar a alguna de totes aquestes propostes que ens portes des d'ara i fins al mes de gener. Hi ha moltíssimes, destaquem la d'aquí, la de Sant Sadurní, 17 de desembre a Codorniu. Sí. En parlarem aquí al programa, et convidarem a que vinguis el mes vinent per parlar-ne més abastament, perquè és una proposta de territori. Hem vist també moltes propostes a Vilafranca.
Sí, Vilafranca s'està activant en el tema de dansa i cal agrair-ho perquè n'hi ha molta gent que practiquem dansa. No parlem només de dansa, jazz, ballet, no sé què, això de les acadèmies. N'hi ha sardanes, n'hi ha balls populars, n'hi ha moltes persones que la dansa forma part i això que entri dintre de la programació, uau! Cal omplir-ho i que els que programen vulguin posar més dansa.
I Lucía, una de les obres que ho està patant molt a Barcelona, The Producers, l'última vegada que ens visitaves ens vas dir que anaves a veure-la.
Sí.
Què tal?
Impressionant. Jo vaig sortir del Teatre Tívoli, bueno, tinc alguns contactes dintre d'aquella companyia i els missatges eren era brutal. Uns ballarins que la primera coreografia ja estan suant. O sigui, les coreografies impressionants. El muntatge escènic, increïble, perquè va canviant. De veritat que no... vas a veure un musical i si has anat a veure algun de Broadway i tal, sempre et quedes... Aquest és per anar-ho a veure, a disfrutar, perquè és una altra alçada. O sigui, és espectacular. Si tens que elegir, recomano. Bueno, i El petit príncep, que tothom m'ho ha dit, vés a veure, que no he anat a veure. Tu has anat a veure El petit príncep?
Tampoc.
Doncs mira.
Reconèixer. A més, soc un amant dels musicals, per tant, ho direm amb la boca petita.
Es veu que és el desè aniversari i bueno, l'acompanyo. Bueno, jo tinc dues entrades, sí.
Doncs, Lucía, ho deixem aquí, com sempre. És un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, fer aquesta prèvia de Nadal. Convida a tothom, els que comencin a buscar regals de Nadal o no sàpiguen què posar a la carta, sempre... el teatre sempre és una bona opció.
Una bona opció familiar, i ja n'hi ha moltes opcions amb nanos. El Frozen sobre llet, o sigui, això deu ser impactant veure-ho.
Per a tots els públics. Que vagi molt i molt bé. I ens retrobem ben aviat.
Adéu.
I per acabar i acomiadar la Lucía, no podia sonar una altra cosa que aquest trencanous de Tchaikovsky a càrrec de la Filarmònica de Berlín.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Benvinguts a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Calafell aprova un pla de mobilitat sostenible amb 23 grans línies d'actuació. El ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un document que serà el full de ruta en aquesta matèria en els propers anys. S'hi preveuen 23 grans línies d'actuació que representaran una inversió que pot arribar als 11 milions d'euros. L'existència d'aquest propi document i el procés de participació ciutadana amb què s'ha redactat permetran, però, accedir a importants subvencions europees per implantar les mesures previstes. Les mesures planificades tenen els objectius de millorar la qualitat de la mobilitat i la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mode de transport, augmentar l'ús de la bicicleta amb noves infraestructures i itineraris al front litoral i vertebrant el territori de muntanya i optimitzar l'oferta d'aparcament, entre d'altres. El pla aprovat traça un horitzó temporal, sempre supeditat a la disponibilitat econòmica aquest plantejament de fuig de que el full de ruta sigui indefinit. En concret, estableix dos horitzons, un de mesures a curt termini, a realitzar en un màxim de 2 anys, i l'altre de mig-llarg termini, de 3 a 6 anys. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos aprova un pressupost de gairebé 11,5 milions d'euros pel 2024. El regidor d'Hisenda, José Luis Soriano, ha destacat que el pressupost ha volgut continuar donant resposta a les necessitats ciutadanes i consolidar les polítiques socials i d'impuls econòmic dutes a terme fins ara. En l'apartat d'inversions es preveu la millora de l'accessibilitat al castell de Penyafort, projectes de climatització i millora energètica a diversos equipaments municipals, escoles i els pisos de protecció oficial o l'arranjament de la vorera al carrer Montmell. També es contempla l'arranjament de la sala Alguer. El pressupost s'ha aprovat inicialment amb els vots a favor del PSC i amb els vots contraris d'Esquerra, Junts i PL i també la plataforma PA. Els comptes municipals han estat aprovats en el plenari municipal celebrat aquesta setmana, que també han abordat altres qüestions amb els vots a favor de PSC, Esquerra i Junts. Sant Sadurní en fase de preemergència per sequera. Sant Sadurní és un dels municipis afectats pel pas avui a fase de preemergència del pla d'excepcionalitat per sequera i que implica una reducció del consum màxim per habitant i dia, que passa dels 230 als 210 litres. En el cas de Sant Sadurní, la seva condició de municipi industrial li podria suposar revisar lleugerament aquesta xifra, augmentant en 10 litres més. Una altra de les mesures que se sumen a les prohibicions i restriccions que venen aplicant des del passat mes de març serà la que fa referència a la prohibició de rec de gespa. Les instal·lacions on es fa pràctica esportiva federada hauran de reduir la seva dotació a la meitat, fins als 200 metres cúbics per hectàrea i més. Les mesures s'aplicaran a les regions de les unitats d'explotació dels embassaments Ter Llobregat, Llobregat i Ter. Més de 70 persones participen a la caminada solidària i saludable per la salut sexual i reproductiva de la Marató de TV3. Diumenge passat, més de 70 persones van participar en la setena edició de la caminada solidària i saludable per la salut sexual i reproductiva, organitzada pel Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf en el marc de la Marató de TV3. La jornada va iniciar-se a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès fins a anar a parar a la muntanya de Sant Pau, amb una benvinguda per part de Mercè Font, directora de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania, Àmbit Social, Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa, i també Verònica Romero, cap de Treball Social i referent de Responsabilitat Social Corporativa del Consorci, qui posava en valor la tasca duta a terme per organitzar la caminada. A l'arribar a la muntanya, després d'esmorzar, es van fer xerrades informatives sobre salut sexual i reproductiva i salut materno-infantil. A la cloenda es va entregar el xec amb la recaptació realitzada, 468,92 euros, que aniran destinats a la investigació de les malalties relacionades amb la salut sexual i reproductiva.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Són 2:15 i 5 minuts. Dimecres, quinzenalment, parlem amb entitats del Penedès. Avui coneixerem el grup de pessebristes del Vendrell amb la Lourdes des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, avui a la secció d'entitats en parlem del grup pessebrista del Vendrell i per això en tenim, com ja has comentat, el Xavier Mercader, que és el president i el fundador del grup pessebrista del Vendrell. Molt bon dia, Xavier, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé.
Un any més significa que els anys passen i vosaltres no atureu, però després anirem al que passarà aquest divendres, que és superinteressant i que ja significa que tenim a tocar el Nadal. Però com va néixer el grup pessebrista del Vendrell?
Bueno, el grup escapista del Vendrell fa 34 anys aquest any que, doncs, que jo vaig ser un dels fundadors. Vull dir, conjuntament amb 4 o 5 persones més, doncs, bueno, vam veure que potser valia la pena, doncs, de començar a fer... De fet, nosaltres ja havíem fet amb el meu pare, no? Vull dir, fèiem a la calle, altra gent no es feien a casa seva, però va ser una forma de posar així en comú, de dir, pues vinga, doncs muntem una exposició i fem camí, anem biogrames. Al principi van començar d'una forma molt més. Diem-ne que pues, érem els 5 que vam fundar el grup, que vam fer un diorama cada un, i bueno, després, a mesura que doncs, la cosa es va començar a guanyar, pues, ja s'hi van afegint nous membres i nous diorames, fins que fa, doncs, deu fer 4 o 5 anys que, doncs, potser degut a les circumstàncies que hi havia, que va venir per la pandèmia i tota la història, doncs van creure que potser la millor forma de funcionar com a grup seria el fer un diorama de conjunt gran. I això és el que hem vingut fent fins ara, no?
I funciona, perquè si porteu 34 anys ja no estan... No és que us agradi a vosaltres, sinó que la gent del Vendrell ho espera.
No. Sí, sí, val a dir la veritat que aquestes exposicions que també val a dir la veritat que les dates també ajuden, eh? Però, bueno, una exposició que durant pràcticament pues, un mes no arriba i passin 100.000 persones, això vol dir que té un ressò, no? I que la gent pues, ho espera i els agrada doncs, venir a veure la mostra aquesta que fem.
Quantes persones formeu part ara mateix del grup passadista?
22 persones. El que passa és que funcionem com a grup, el que dèiem abans. No,
sí.
no forçosament tots participen en aquest diorama gran, sinó que doncs, nosaltres també muntem dues establies en dos llocs emblemàtics del poble, muntem un pessebre gran a l'altar major de l'església, un altre pessebre també a l'església, i doncs, tot això, hi ha molta gent que involucrada en tot això i que forma part del grup pessebrista.
Uh-huh. Amb el tema d'entitats sempre en parlem, del fet de que a vegades és difícil que hi hagi relleu generacional, però aquí hi ha implicada gent gran, gent jove, i aquí potser no hi ha tant de perill, no?, d'aquest relleu generacional.
Home, jo crec que potser un dels avantatges que té és que no és una activitat continuada, no? Com doncs, qualsevol entitat que dius, bueno, això són 365 dies l'any perquè doncs, es van fent. Això té un període relativament curt. Potser els que fem el diorama que gran no, perquè si posem més aviat, però les altres és donar un cop de mà doncs, el mes últim quan s'ha de muntar tota la infraestructura aquesta que muntem, i llavors això també ajuda, no? Perquè doncs, vull dir, tu saps que fas una activitat, però bueno, després fins l'any que ve no has de tornar. No és com aquell que pertany a una entitat, que hi ha una reunió cada setmana i que després hi ha una sèrie de... Això també ajuda, no?
Clar.
Que no és una...
No, i que és diferent. Lligat,
diguem-ne.
Clar, és diferent a les que estem acostumats. Feu molta feina, però quan, més o menys en quines dates us poseu a muntar el que serà el pessebre definitiu o el diorama que es podrà veure a partir del mes de desembre?
De fet, el vam començar a plantejar quan vam desmuntar l'altre de l'altre any, no? Per si veiem més o menys de l'espai que disposem, perquè sempre ho fem al mateix lloc, que és aquí a la fusteria, aquí al carrer Major.
Uh-huh.
I, de fet, quan vam treure tot el que hi havia, doncs bueno, ja vam plantejar com aniria el de l'altre any. Llavors, això es deixa com a madurar i cap allà al maig ja ens hi vam començar a posar, no? Primer vam quedar un dia a la setmana i després doncs, va venir la festa major i tota la calor i vam deixar córrer. I al setembre ja ens hi vam posar més en sèrio, no?
Uh-huh.
I ara, efectivament, cada dia, no? Fins que s'acabi.
Ja fins que s'acabi, poc. Clar. Lògicament. Aquí vam veure que durant la pandèmia vosaltres us fèieu d'una manera diferent. És a dir, es feia com a muntatges, cadascú per separat i després els posàveu en comú. Ara, quina és la forma de treballar?
Bueno, ara tenim un local, un altre lloc, que no sé aquest on es posem, i allà doncs, el fem comú. Vull dir, un cop està plantejat amb així, diguem-ne, de cartró, tots els edificis, tota la història, després, doncs, mira, tu quin vols fer aquest? Doncs aquest, i l'altre. Però el primer que acaba es posa a ajudar l'altre, i vull dir, no... no és aquest és la meva casa i l'altra és la seva casa, sinó que doncs, tothom dona un cop de mà amb el que faci falta i si convé pintar, doncs es posa a pintar, sigui el seu, sigui l'altre o el d'allà, vull dir que tampoc no...
Clar.
Jo crec que això enriqueix, com a grup, més que jo faig el meu i vol dir això i el meu racó i quan estic, però, bueno, tu és el teu i ja t'aclaries.
Clar. Quina és la part més complexa del diorama?
No ho sé, vull dir, complexa, bueno, potser al final, els retors finals, perquè va donar més el realisme, no? Uh-huh. És el jugar amb la llum i la pintura, i, però bueno, tampoc, vull dir, no, un cop es té l'idea, tampoc no és, relativament fàcil, no? Vull dir, uh-huh. Un cop, a més, es consensua tot, doncs, a veure què us sembla... Si deixem aquí, doncs, això, i un riu, i una casa, i el que passi per sobre, sí, o no, i si ho fessin córrer cap allà, vull dir que, de totes maneres, del que es planteja, del que acaba, no és que sigui molt diferent, però canvia, perquè, doncs, és diferent de quan es fa allà, quan es posa aquí, doncs, això, si ho fessin córrer tot cap aquí, tot cap allà, i, bueno, doncs, vull dir...
Va variant.
Això també ajuda, no?, perquè, doncs, d'aquesta manera... El pessebre fins que està acabat és un element viu, no?, que va evolucionant a mesura que es va desenvolupant. Això és maco, no?, perquè així tota la, diguem-ne, que la creativitat de la gent es posa en manifesta i, doncs, això és important, també.
Clar, no.
Que la gent hi participi.
I tant, i suposo que l'imaginari, tot i que teniu una gran experiència de moltíssims anys, m'imagino que l'imaginari és una cosa i a l'hora de posar-ho sobre la realitat canvia, no?
Oh, i tant.
Que no sou arquitectes, sí, em refereixo.
No.
Escolta, d'aquí no gaire podrem veure aquesta 34a exposició. I quin element destacaries tu d'aquesta nova edició? A banda del conjunt, que, òbviament, no podem obviar-ho, no? Però hi ha algun element que dius, ostres, aquest... té alguna característica especial que hagi fet que agradi més al grup que altres anys, o no?
Home, no, jo crec que en principi, no és que siguem... Tot sempre es pot millorar, això està claríssim, no? Però, bueno, en principi jo crec que el resultat final, la gent està contenta de com està acabant, no? I és important que la gent estigui contenta amb els seus resultats, si no malament, no? Si la gent sortissin decebuda, vol dir que l'any que ve no continuarien.
Clar.
En principi, doncs, jo crec que ha canviat bastant respecte a l'any passat, tot i que diguem-ne que la disposició és la mateixa, perquè d'aquesta manera la fusteria hi poden entrar... O sigui, quan hi va haver la pandèmia, vam fer el mateix diorama, però es veia des del carrer, pràcticament.
Clar.
Perquè, doncs, o sigui, no era el tema de apisotar una gent. Després ja el vam fer així a l'Ullar, com si diguéssim, no? Doncs és un diorama que té com a 10 metres de llarg per 4 d'ample, no?
Uh-huh.
Hi ha tot una sèrie de muntanyes, una sèrie d'edificis. I això, com si diguéssim, doncs, bueno, permet que hi hagi molta més gent i que es pugui veure així. És més, diguem-ne, que la gent van caminant i ho van veient i acaba al final on té a l'establir, no?
Uh-huh.
I té que ser com té que ser. Però, vull dir, la forma d'aquesta també permet més diferents punts de vista, no solament el fet de veure per una finestra com molts diagrames, sinó que, doncs, que això també és més complex, perquè també es veuen més coses que no s'haurien de veure. Llavors, vull dir, clar, hem de ser conscients que un diorama es veu el que es veu, el resto no està acabat, o sigui, no és un poble. I el fet que et puguis tornar caminant i puguis anar veient, doncs, el que obliga, diguem-ne, és acabar molt més. Però, bueno, també l'enriqueix, sí, la visió i la disposició del diorama.
Qualsevol persona que ens escolti, Xavier, i que digui, ostres, m'agradaria participar... Què ha de fer? Que vingui directament.
Que es posi en contacte amb qualsevol dels que hi haurà per l'exposició i que li digui, mira, doncs a mi m'agradaria participar.
Em faria gràcia, clar.
I el que li direm serà, doncs mira, deixa un telèfon i quan ens hi posem, doncs t'avisem i vens i ho proves. I si t'agrada, doncs bé, i si no, doncs no passa res.
Marxes i ja està.
I ja està, vull dir que tampoc no exigeix saber cap ser enginyer en res. Vull dir que, no, i a més, amb tota la bona voluntat i predisposició que hi ha, tothom l'ajudarà a tot i per tot. Vull dir que...
Clar.
No és allò de dir que és molt diferent d'aquells llocs que la gent es fan el diorama a casa seva i després el venen, el posen allí i ja està. No, no, aquí tot és obert. Tant ara com quan abans feien diorama, ja tothom ajudava amb tothom també.
Clar.
Això és el que sempre ha tingut aquest grup.
Que és molt, molt bonic. Altres anys heu fet per pessebres retallables. No sé si aquest any ho teniu en compte.
També,
sí, també.
Aquest any, sí, aquest any en farem, de fet en farem dos. Un, que és el que donarem allà a l'exposició, i un altre, que el dia 2 es farà un taller per nens, en el qual serà un desplegable més que un retallable, sinó que quan el pleguis, doncs, aquells desplegables que surten i es posen les figures dretes, per entendre.
Sí.
I aquest també el farem i es farà el dia 2 de gener. Per aquí la biblioteca per nens, no?
Que xulo.
Però l'altre retallable també el fem, eh? També el farem, també.
A qui li heu encarregat aquest any?
Aquest any és la va encarregat el Jordi Lucià, que ens el fa gent d'aquí de Sant Oliva. Tant el retallable com el desplegable. És a dir, vam demanar amb ell i ell ens l'ha fet.
I a banda, el grup pessebrista té una vessant molt solidària. Habitualment col·laboreu amb la Creu Roja, amb el tema de recollir joguines.
Sí, joguines, sí, també ho fem.
També ho feu.
Sí. I tant, faltaria més. Pues, també, doncs, una de les coses que també es fa és posar tot de figures als balcons d'aquí, de la Plaça Vella, per ajudar així també que l'ambient nadalenc doncs, també sigui una miqueta més. I després muntem aquell establí gran aquí a la Plaça del Carrer Major i un altre davant de l'església.
Aquell que va en vidre, no? Aquell que està a la Plaça Vella, sí. Davant la just de l'església.
Sí, i l'altre que està aquí al davant d'allò, davant del telèfon. Tocant a la fusteria, no? La passeta aquesta del Carrer Major, que són amb figures grans.
Xavier, el tema econòmic de les entitats sempre és un tema delicat, però, clar, aquí jo no sé quan val fer un diorama de les característiques que el que inaugureu d'aquí dos dies, exactament, després en parlarem, però com us doteu econòmicament?
Bueno, els passivistes paguem una quota, que tot no és res d'altre món, però després, doncs, bueno, l'Ajuntament ens ajuda, la Diputació aquest any també, i, bueno, d'aquí va sortint de totes maneres. Vull dir, el més car dels diorames és les figures, i les figures, doncs, en tenim un fons de figures, i, bueno, doncs és el que més o menys van sortint. Aquest any havíem plantejat la Diputació va treure unes bases per inversions i ens hi vam intentar acollir, bueno, ens hi vam acollir, però com encara no sabem el resultat, doncs, bueno, seran per l'any que ve, si al final ens concedeixen. Llavors, això serà una renovació de tot el... Diguem-ne que l'inventari de figures que tenim.
Clar.
Que és de les coses que també enriqueixen el diorama, no? El fet que siguin unes figures d'una certa qualitat.
Perquè les figures també les feu altres, entenc?
No.
Aquestes les compreu.
Sí. El que passa que no intentem comprar figures d'aquestes ni de plàstic, ni d'aquestes que porten com a roba, que són fetes a Múrcia, sinó que, doncs, vull dir, tenim figures de la Montserrat Ribes i del Daniel, i figures una miqueta de qualitat. Això sí que som una miqueta especialets, no?, els pessebristes.
Parlàvem d'això, d'aquesta inauguració, es farà aquest divendres, perdó, és quan per fi veurem aquest diorama totalment finalitzat. Serà a partir de 7:45 de la tarda a la fusteria.
7:45, sí.
I amb ganes. Jo no sé si és una sensació, o, bueno, ja estem al Nadal, com qui diu, però és que com que tothom espera aquest punt de sortida, el tret de sortida per dir ja ha començat el Nadal. No sé si us ho trobeu vosaltres.
Bueno, això ho va dir una de les persones que va venir a inaugurar una vegada dels alcaldes que hi havia hagut aquí a l'hotel, que va dir: el Nadal aquí al Vendrell comença quan s'inaugura l'exposició de la Pessebre.
Au! Oh.
Pues vale, pues sí. No, vaja, o no, no sé, també depèn una mica de les persones. Vull dir, de totes maneres, nosaltres no, vull dir, no pretenem res més perquè el que fem, eh? No volem ser protagonistes del Nadal al Vendrell, ni... No ho sé, vull dir... Jo crec que sí, a cap de 34 anys encara ho continuem fent, vull dir, és perquè al darrere doncs, hi ha una trajectòria que s'ha consolidant i que, bueno, que és important doncs, que, sobretot que continuï, que hi ha relleu, això també és veritat. I això vol dir doncs, que, evidentment, guarnim més o ajudem a que el Nadal sigui més anàleg i vendrell, és l'únic, eh? Vull dir, tampoc no.
Aquest any la inauguració com anirà? Vale, no ens facis bueno, cap spoiler, si hi ha alguna sorpresa.
No. Normalment sempre doncs, es llegeixen un o dos o tres poemes concretament de diferents autors. Moltes vegades ha sigut del poema de Nadal i aquest any, i l'any passat em sembla que va ser del Maria Manent, que inclús tenim una cançó que es diu el bou pesant, que ens va fer la Carlota Valdrís quan vam fer 25 anys. Mm-hmm. Que inclús aquesta cançó la va cantar el Cor Songon al Palau de la Música. Mm. O sigui, que tenia el grup passavista, també té una cançó pròpia que li va fer la Carlota Valdrís, a la qual li estem molt agraïts. I doncs aquesta no, però bueno, aquest any, com a novetat, el cor de la lira cantarà doncs, tres o quatre Nadales i després hi ha un grup de grallers que també vindrà. I bueno, després hi haurà el Parlament de Torno de l'alcalde i ja està. Uh-huh. I que la gent entri a veure el diorama, que és el que es tracta.
Exacte. Hem dit a quarts de vuit de la tarda. Aquest...
Dos quarts de vuit, perquè primer s'inauguren els llums.
Vale. Aleshores, a partir d'aquella data, en quins horaris i quins dies es pot anar a veure a la Fusteria?
Serà cada dia de 6 a 8, menys els dissabtes, que és de 11 a 1, i de 6 a 8 a la tarda, i els diumenges igual, de 11 a 1 i de 6 a 8.
I a partir de Reis canvia?
No, a partir de Reis tanquem.
Tanquem.
Per, sí, llavors a partir d'aquell moment, si hi ha grup, de fet ho deixem com un mes muntant, no? Uh-huh. Llavors passen els nens de catequesis i passen grups, el que sigui. Però el que està clar és que un cop han passat Reis, el Nadal ja es dona per acabat, no? Uh-huh. I llavors ja comença una altra cosa. Havíem tingut moltes vegades una setmana més després de Reis, però no val la pena. No val la pena perquè doncs, la gent ja està per una altra història.
Clar,
ja com han passat els Reis, acabat. La festa de Nadal i llavors doncs, ja ve una altra cosa.
Des dels col·legis del Vendrell hi van moltíssim a veure els diorames?
Sí que tenim visites escolars, sí. Dels nens de catequesis també venen. També m'he deixat de dir una cosa, que el dia de Nadal, sempre, des de fa molts anys, ve a cantar el cor del malauradament que es va deixar el Joan Toldrà i que ara continua amb el seu nom i continuen venint. Ells venen sempre el dia de Nadal de matí, cap a les 12, i fan una cantada de Nadales, doncs, el diorama, no? I això també és una cosa que és molt entranyable i fa molts anys, molts, però molts, que es continua, ja ho feia Joan Toldrà, el seu sigui, i ara continuen els que continuen amb aquesta corona que porten el seu nom.
Que maco. La veritat és que sí. Parlaves de 7.000 i pico persones que any rere any passen per la fusteria per veure aquest diorama. Espereu, en aquest cas, que els números vagin igual o podria anar millor?
No, home, jo crec que no, perquè un company vostre una vegada, Llorenç de Vinyó, va dir que a la fusteria potser s'hauria de posar un semàfor perquè hi havia problemes de circulació. Hi ha moments que s'omple tant que doncs allò, doncs, bueno, nosaltres ja estem contents. Ho contem, no sé per què, perquè potser tampoc no ho sé. I ho contem bé, eh? No ho contem com allò de les manifestacions, segons els organitzadors.
Segons l'organització.
Segons la policia, deu.
Exacte.
Vull dir que tampoc no ho contem per comptar o per dir, tampoc no és que es posi cap pedra al fetge. De fet, ja es nota. Sí. I com que, bueno, la flanja, més o menys és igual. O inclús potser diem que va pujant, doncs, bueno, tampoc no és que ens posem cap pedra al fetge, per comptar la gent.
Sou humils, perquè si passa tanta gent significa que els agrada que la feina que esteu fent des de fa 34 anys. l'esteu fent molt bé. Xavier Mercader, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Tenir de Sant Xarxa. Fem una crida que tothom vagi cap allà el divendres a 8:15 PM a la fusteria per veure aquesta inauguració del diorama d'enguany, del 34, la 34 exposició. Moltíssimes gràcies, Xavier.
No, home, moltes gràcies a vosaltres, eh? I ja sabeu, quan vulgueu, doncs...
Ens passem per
allà. Ja podeu passar.
Perfecte. Una abraçada,
moltes
Xavier.
Moltes gràcies, igualment. Adéu, adéu.
Penedès en xarxa.
Escoltarem Elton John amb aquest Tiny Dancer, tancar aquesta segona hora, de seguida una mica de publicitat i el butlletí de notícies de les 10. Thank you.